dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dilluns 7 d'octubre. Comença un dia més. Comencem setmana i com cada dilluns avui tindrem la tertúlia esportiva en la que analitzarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana amb especial atenció a la Lliga de Futbol a Primera Divisió. Tindrem també, com cada dilluns, la secció Equips de Llegenda amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa repassarem l'agenda cultural d'aquest dilluns. Dilluns 7 d'octubre, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona, que avui ens destaca una entrevista que trobarem amb el ministre de Cultura, José Guirao, que obre la porta a col·laborar amb l'Ajuntament de Tarragona, si no els ho demana, sobretot en casos d'emergència. El titular és "El govern pot acudir al rescat de l'Amfiteatre de Tarragona", en una portada en la qual també avui en imatge trobem la processó a la part alta de Tarragona amb els gegants que acomiaden a la Verge del Roser. Agafem ara la portada del Més Tarragona, la seva edició d'aquest dilluns, dia 7 d'octubre. El titular és que Herman Pinedo vol portar Podem als tribunals per la seva inhabilitació. La formació va prendre aquesta decisió perquè el regidor va actuar sense consultar les bases de la formació i que, a més, es va desentendre totalment del partit. En una portada en la qual també avui trobem notícia esportiva destacada, Brugui surt al rescat al Nàstic contra el Castellón, que finalment empatà a 1, una greu errada de Bernabé Barragán va posar per davant els visitants, però el jove jugador va salvar el punt en rematar de cap una centrada de Brand a 5 minuts de la conclusió del duel. En imatge trobem una de les fotografies, un dels instants del partit, que va estar molt disputat, amb una primera part completament visitant i un segon acte en el qual el Nàstic va reaccionar i també va poder guanyar. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que obren la seva portada amb la forta baixada de les matriculacions de cotxes a Tarragona, la província que ha marcat un registre negatiu en les matriculacions de vehicles de Catalunya al setembre i encara superior a l'acumulat anual, a diferència del que ha passat a la resta de Catalunya. A Tarragona Digital, la neteja de les ciutats tarragonines, una quimera en examen constant, el volum de població condiciona la gestió dels serveis i llegim que sistemes porta a porta o amb registre del reciclatge s'implementen a poblacions mitjanes i petites. I a l'Infocamp, destacat el Vitrum, que tanca la seva edició més participativa, l'alta afluència de públic i la varietat d'actes marquen aquesta sisena festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet. Més portades. Agafem ara la del Punt Avui. Un 3,3% més d'empreses és el titular. El nombre de companyies creix en relació amb el 2018, malgrat el relat unionista de fuga d'empreses. El 2018 el PIB va créixer per sobre del de l'Estat i el de la zona euro i la taxa d'atur s'ha reduït per cinquè any. D'altra banda, l'exportació catalana ha crescut un 2% durant el primer semestre i ja representa un 27,6% de l'estatal. En fotografia de portada avui trobem Marc Márquez saltant damunt d'una taula de billar per celebrar la 8a bola mundial. El 8è mundial de Márquez és el titular que l'acompanya. El pilot català guanya a Tailàndia el seu 6è títol en MotoGP. Aquesta, de fet, és la portada, la fotografia de portada de la resta de diaris, com per exemple La Vanguardia, El Periódico o El Diari Ara. A La Vanguardia amb el titular La 8a meravella de Marc Márquez, El Periódico el titular és Amb 8 no n'hi ha prou, un Márquez sense límit es torna a coronar campió mundial, i El Diari Ara, 8 mundials per un pilot de llegenda. Altres titulars que trobem destacats a la premsa, La Vanguardia, Casado repesca ministres de Rajoy per reforçar el gir al centre, l'expresidenta del Congrés, Ana Pastor, anirà de dos per Madrid, on també hi haurà Elvira Rodríguez i Isabel García Tejerina. A El Periódico, els socialistes amplien la majoria a Portugal, Costa guanya amb un 37% dels vots i torna a necessitar el suport d'altres forces. I els partits que van recolzar des de fora el govern no milloren els seus resultats. El diari ara, victòria clara de l'esquerra a Portugal, el socialista Antonio Costa frega la majoria absoluta, la dreta cau i queda per sota del 35% dels vots. A El País, el titular és que los Mossos garantizan su obediencia a jueces y fiscales. Interior confía en el despliegue preparado por la policía catalana ante la sentencia del procés. A la ABC, el independentismo se prepara para bloquear Cataluña. El ala más exaltada crea Tsunami Democratic, una organización a la sombra, sin líderes visibles para responder en la calle a la sentencia del procés. I a la portada de La Razón, avui tenim una entrevista amb el president de Galícia, Alberto Núñez. El partido que gane debe ofrecer una gran coalición, és el titular.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva, avui amb un protagonista absolut, Marc Márquez, que va aconseguir guanyar el seu 8è Mundial de Motociclisme. El diari Mundo Deportivo, amb Marc Márquez en portada, la 8a meravella. Marc Márquez remata con una èpica victòria en la última curva, su 8º título mundial, el 6º en MotoGP. Al diari Sport, Márquez, que també és protagonista, Márquez campió del món per 8a vez, que comparteix portada amb la victòria del Barça ahir per 4-0 davant del Sevilla. Mucha pólvora, el Barça atropelló al Sevilla en la primera parte con 3 goles en 8 minutos y Messi selló el cuarto antes de que Mateu Laoz expulsara a Araujo y a Dembélé, que puede perderse el clàssico. I a Madrid, al diari Marca i al diari AS, Márquez també protagonista. Márquez, más chulo que un 8, venció en el Gran Premio de Tailandia su 9ª victoria de la temporada para llevarse el título. Ha ganado 6 de los últimos 7 en MotoGP. Y al diari AS, insaciable, Marc Márquez gana su 8º título mundial en Tailandia tras batir a Quartararo en la última curva. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 7 d'octubre. Fem una pausa i d'aquí uns moments, temps de tertúlia esportiva.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Fora de joc. Cada dilluns a les 10 de la nit, tota l'actualitat esportiva local a Constantí Ràdio. Resultats i resum de la jornada, entrevistes i l'opinió dels protagonistes. Al dial 97.9 de la FM i a constantiradio.cat.
No et quedis fora de joc a Constantí Ràdio tots els dilluns a les 10 de la nit amb Borja Arrizabalaga.
A Constantí fem recollida selectiva. Col·labora amb la recollida selectiva de residus i diposita la brossa al seu contenidor corresponent. Només recollint els residus selectivament, facilitem el reciclatge i ajudem a millorar el medi ambient. És una iniciativa de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Constantí.
Constantí Ràdio, 97.9 FM, 20 anys amb tu.
És dilluns i és temps de tertúlia esportiva. Com cada setmana, l'un dia més, ens acompanyen el Pep Batllori i el David Altamirano per analitzar l'actualitat esportiva del cap de setmana. Què tal, Pep? Bon dia.
Bon dia.
I David, què tal? Bon dia també.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí una setmana més, com dèiem, per repassar l'actualitat del cap de setmana, una setmana en la que teníem, ho deixàvem amb els compromisos de Champions, analitzàvem la prèvia dels duels entre Barça i Inter i Madrid-Bruges, també una setmana amb una jornada de Lliga important, perquè ara ve l'aturada de seleccions, tindrem un parell de setmanes on no hi haurà futbol i evidentment ja sabeu que en aquestes setmanes quan no hi ha futbol doncs s'acostuma a parlar de moltes coses que poc tenen a veure amb el que és merament l'actualitat futbolística. Els interessos per sort del Barça doncs la setmana ha anat bé, ara analitzarem una mica les sensacions que us deixen aquests dos partits i el Madrid també, David, que manté el liderat tot i l'ensopegada del partit de Champions davant del Bruges. Tot això, com dèiem, abans d'aquesta aturada de seleccions, el Barça que ahir va superar el Sevilla, era un compromís complicat. No sé les sensacions que us deixa, el Barça ha aconseguit dues victòries molt importants tant davant de l'Inter com també ahir davant del Sevilla. A nivell de joc segurament encara no podem parlar d'un joc brillant per part del Barça, però finalment el Barça ha aconseguit sumar les dues victòries ahir i el dia de l'Inter. El Barça és clarament inferior en els primers 45 minuts del dia de l'Inter. Ahir també la primera mitja hora al Sevilla doncs és clarament superior al Barça, però amb un quart d'hora d'inspiració el Barça que va resoldre el partit d'ahir. Pep, què t'ha semblat? Quines sensacions et deixa el joc del Barça d'aquesta setmana?
A veure, bueno, ja ho has dit bé. El dia de l'Inter, la primera part ens van passar pel damunt. Bueno, passa que tenim el Ten Stegen, que si està inspirat, com últimament ho para tot, pues... Però vull dir, com a joc bonic o per passar-t'ho bé, és complicat, eh? Passa que, bueno, clar, és el que vaig dir l'altre dia, es guanya perquè 20 minuts de Messi, 10 minuts de Suárez, i es guanya per això. Vull dir, De Jong sí que comença a agafar, sembla que és el Cadellós, crec que la mitja ja la comença a trobar, aquí sí que Cadellós. Bueno, amb la defensa comencem a tindre un problema, perquè segurament que diumenge haurà de jugar Busquets de central, perquè no en tenim. Però els hi costa molt, el que passa que de cara a gol últimament, pues, bueno, tot el que xutem enxufem, perquè ahir les tres que vam arribar les van enxufar directes, que la de Messi jo sabia, una, dos, tres, entrava. Però vull dir, com a futbol pues, encara no estem al nivell. Sembla que va anar millor, però no falta alguna cosa, falta alguna cosa.
David, què t'ha semblat el joc del Barça i les sensacions que deixa aquestes dues victòries?
Bueno, els resultats són molt bons, sobretot en Champions, perquè perdre contra l'Inter era peligroso després d'empatar fora i que tienes que ir a campo l'Inter. La sensació és es que el Barça no lleva ritmo al partit. O sea, juega a lo que l'altre equip propone, perquè con l'Inter clarament domina el partit l'Inter, lo que es, no sé si por físico o psicológicamente al descanso, viendo que hostia, hemos hecho este partido 1-0, podíamos haberlo resuelto. Y bueno, después tiene entre genialidad, puntería arriba, porque lo que chutan es gol. Parece al revés con el Madrid igual, que lo que va a portería es gol. Pues el Barça igual. Bueno, contra el Inter 2 de Suárez. El segundo, no sé si Godín puede hacer algo más, pero el primero es un golazo. Y ayer igual, en la chilena, el Sevilla se vino abajo con el... Bueno, el Sevilla, bueno, con menos calidad que el Inter, con otro tipo de juego quizá, presionando más arriba. Pero cuando en el Camp Nou el Barça, hasta hace poco, dominaba el partido y se jugaba lo que el Barça quería. Y ahora da la sensación, no sé si es que el Barça recula un poco o es que no puede dominar eso ya, claro, es cosa, es el entrenador que sabrá lo que propone, pero parece que el equipo rival o ha perdido el miedo o salen arriba a presionar y las muchas facilidades para rematar la portería.
L'apunt que fa el David és interessant, no? Bé, perquè analitzant tots els partits que portem o tot el primer tram de temporada, hi ha aquesta sensació, no?, de que una mica els equips que venen al Camp Nou li han perdut el respecte al Barça i surten a pressionar-lo a dalt, no? Abans els equips doncs reculaven, però ara veiem el cas de l'Inter, veiem, bueno, tots els equips, Betis, València, que han anat passant pel Camp Nou, Villarreal fins i tot, l'Inter l'altre dia, el Sevilla ahir, són equips que des del minut 1 li van a pressionar el Barça a dalt, quan abans hi havia molt de respecte, no?, i esperaven bastant reculats endarrere. Una mica el que dèiem de la sensació de que el Barça encara no ha trobat la fluïdesa en el seu joc i que el que està fent és resoldre els partits a base de genialitats de jugadors com en aquest cas Suárez, que ha estat inspirat, o ahir amb aquests 9-10 minuts en què fan els 3 gols i resolen el partit. Però aquesta és la sensació, no?, de que certament se li ha perdut una mica el respecte al Barça al Camp Nou.
Sí, ja, jo crec que ja ve de temporades cap enrere, eh? I els equips, per lo que sigui, saben que si pressionen més amunt el Barça té molts de problemes. Busquets ahir el van sentar, vull dir, es va veure que es quedava més tapat, vull dir, sí. El Barça comença a tindre un problema que ha canviat la filosofia de joc, jo crec que des de Luis Enrique. Luis Enrique ja ho van canviar. I Valverde l'ha canviat, però me sembla que encara pitjor. I llavors, clar, Valverde és per entrenar equips, jo crec, més petits. Ell amb el 2-0 ja recularia l'equip. I algun partit s'ha vist que amb 2-0 tira l'equip enrere. Abans venien i tenien un respecte, ara ja no hi ha cap equip. Tots els que venen surten i a la primer minut ja t'intenten una ocasió de gol. Algun problema passa. I clar, portem així ja fa 2 anys. No és de, vull dir, aquesta temporada serà tota igual. Ja per això vaig dir que la Lliga la guanya el Messi en 20 minuts, i això, la Lliga com és molt llarga, la Champions és a un partit, te poden eliminar, per això ens passa aquestes coses. Però bueno, mala solució té.
Apuntava ara el Pep a la suplència de Busquets d'ahir, que no és la primera vegada que passa aquesta temporada, Sergio Busquets o Rakitic, que eren dos jugadors per Valverde indiscutibles. Valverde sembla que comença a atrevir-se a assentar jugadors com que fins ara per ell eren l'esquema de Valverde sense Busquets i Rakitic era impensable. A dia d'avui, doncs, clarament De Jong i Arthur han passat per davant en la rotació. Aquesta figura d'Arturo Vidal que és la que, doncs, trenca una mica el partit del dia de l'Inter i que ahir repeteix l'alineació amb Vidal en l'11 inicial, Griezmann a la banqueta, no? Aquí també, doncs, jugadors que sobre el paper haurien de ser titulars indiscutibles, Valverde aquesta temporada s'està atrevint a deixar-los a la banqueta, una cosa que fins ara tots teníem molt clar quins eren els 11 jugadors que pels quals s'apostava Valverde, i això també físicament l'equip a final de temporada ho notava en moments clau, no?
Sí, bueno, quizá el canvi de Griezmann és el més claro o evidente, perquè es que no tenga nivel, pero no rendía. En banda izquierda, Griezmann muy difícil lo tiene para rendir en el Barça o en cualquier equipo del mundo, porque es que no es su puesto. Incluso Dembélé o Ansu Fati yo creo que estarían por delante. En ese puesto de extremo izquierdo o en banda izquierda están por delante de Griezmann. Y lo del medio campo, hombre, Busquets lleva unas, no sé si esta sí o la anterior, no sé si hace dos también, un nivel muy por debajo de lo que es Busquets, porque Busquets en forma es el mejor en su puesto. Pero no sé si es forma, no, porque es que no es un nivel. Busquets es un jugador posicionalmente no de mucho recorrido, pero posicionalmente siempre estaba en su sitio. Es un poco lento, pero bueno, lo suplía con ese posicionamiento, que es que siempre estaba en el sitio. Después Rakitic en el Barça siempre ha sido muy criticado. No sé bien el motivo, porque Rakitic en funciones defensivas hacía mucha faena, sobre todo tapando la posición de Messi, porque Messi no va a bajar a defender. Y Rakitic en ese aspecto hacía mucho. Sí, muchas partes del peligro que le crean al Barça viene por el medio campo. Pues mucha gente puede criticar la defensa, pero bueno, el medio campo del Barça no está defendiendo bien. Y poner a Arturo Vidal de interior no será la solución para un partido como el del Inter, un partido suelto, puede funcionar, pero para toda temporada interior Arturo Vidal no creo que sea un jugador para el Barça. Y más para intentar, si el Barça quiere intentar a llevar la posesión, Arturo Vidal no es ese jugador.
Hi ha una variant tàctica, no? Ahir tothom pensàvem que amb la presència d'Arturo Vidal repetiria aquest esquema de 4-2-3-1, no? Amb De Jong i Arturo al doble pivot i Vidal a la mitja punta, que és l'esquema que fa la segona part del dia de l'Inter. Però ahir, com diu el David, Arturo Vidal juga d'interior. Sí, sí. Ho dic perquè si aposta pel 4-2-3-1, potser la posició de Griezmann seria la més adequada en aquella mitja punta que va ocupar Arturo Vidal el dia del... És que si no, és molt difícil imaginar-se en quina posició Griezmann pot encaixar en aquest equip si Dembélé està bé.
Bueno, incluso Messi puede jugar de media punta y Griezmann con libertad de movimientos arriba. Porque Suárez es fijo en medio, Dembélé por banda y Griezmann puede tener un poco de... Hacerlo de Messi y Messi un poquito más atrás.
És que si no, ens trobarem amb el mateix problema que amb Coutinho, no? Que un jugador... que és un jugador top, és un crack mundial, Griezmann, no discutirem ara la qualitat de Griezmann, i que no li trobarem, no l'equip, o sigui, el Valverde no és capaç de trobar-li la posició, i fins i tot Valverde s'enfada a les rodes de premsa quan li pregunten, però realment és el problema en què està, o sigui, Griezmann baixa molt al seu nivell, com diu el David, jugant per banda esquerra, no? I és un jugador que hauria de ser un jugador decisiu, un jugador desequilibrant.
Jo m'imagino, bueno, l'opció és aquesta. De fet, ahir Messi va estar molt de rato al mig. Sí. I ahir jo crec que ho estan intentant de resoldre, perquè clar, si no hi ha un problema amb el Griezmann, sí. No hi ha un problema. Si no, d'aquí Nadal aquest marxarà. És que el Griezmann ara mateix, tal com està l'equip, no entrarà. I pensa que ahir, amb el 0-0, el Sevilla té l'oportunitat de fer un gol i va començar a xular... no molt fora al camp, però hi va haver algun pitu, i és quan l'equip va començar a d'allòs, perquè el Messi va començar amb el Suárez d'estirar, si no...
És que el Sevilla té dues o tres clares a la primera mitja hora, que si tres no arriba quadres... a ser per Ter Stegen o perquè De Jong, el De Jong del Sevilla sí. No està inspirat, es posa amb un 0-1 i comencen els dubtes.
Sí, el 5 del Sevilla, que no sé qui és... No sé qui era, no me'n recordo els noms.
El mediocentro?
Sí.
Fernando. Jugadors com Fernando i després el...
Treballaven un munt, eh?
Sí. Però claro, viendo que llegas, no metes, i Suárez tiene la chilena i mete eso, també psicològicament de ser...
Sí, perquè Dembélé va fallar un munt, eh? El gol, però bueno, no van...
Bueno, però Suárez igual. Suárez sí, no dava... Lo de Suárez es muy curioso, porque es un jugador que siempre tiene mucha, mucha calidad, y no sé qué pasa, que no da un pase. O sea, los goles los metes, sí. Pero con el balón en los pies... Con el Inter fue igual.
El dia de l'Inter és desesperant. La primera part que fa Luis Suárez és d'aquelles primeres parts que desesperen a l'aficionat, que comença aquell xiu-xiuets, tu, Pep, que vas cada setmana al camp, que saps que no completa cap triangulació, no és capaç de fer una...
Però és curioso, perquè Suárez tiene el nivel para hacerlo.
Sí.
Y normalmente, es lo que siempre digo, es que la calidad no se pierde. O sea, es que es muy curioso, muy curioso. Eso sí, después mete los goles que mete. Sí. Pero claro, que todas las triangulaciones que pierde también podían ser gol. Sí.
Y ahí mete una que está solo en la fonda.
Però també important l'espina de Suárez amb la Champions. Els dos gols de l'altre dia també per ell psicològicament crec que el reforcen molt perquè portava a part del gol del dia del Liverpool en semifinals aquí, portava dos anys sense marcar... en Champions, vull dir que és un jugador de 50 gols per temporada, que el Barça no es pot permetre tenir un nou golejador sense marcar Champions, i és amb la importància que tenen els gols, sobretot a camp contrari, que és on no marca Suárez en Champions, no?
Tampoc no és solo culpa suya, ¿no? Que no marque, porque el nivell del Barça fuera de casa en Champions baja bastante.
Bueno, es que si analizas los últimos dos años, fuera de casa ha marcado muy pocos goles el Barça en Champions, ¿eh?
Que sí, quizás es delantero que más tiene que marcar.
Mandí es poquísimo.
Porque el nivel baja mucho del Barça. A nivel de fútbol, bueno, este año quizá ya el fútbol es más relativo, pero el Barça juega bien en casa, saca los partidos adelante, pero es que fuera no sé si es psicológico, si Valverde les echa atrás, es que hay cosas que no podemos saber. Pero el resultado es obvio, que no rinde el Barça fuera de casa en Champions, hasta el momento.
No.
Después puede ser que...
Bueno, igual suena una flauta, pero difícil.
Es que concediendo tantas ocasiones en Champions, cuando te venga un equipo, bueno, que sea más o menos decente, esos goles, te fallará una, pero tantas no. Sí. Bueno, no creo, puede ser un partido suelto, sí, pero...
Sí, sí, perquè el dia de l'Inter ja t'ha dit que ens van fer un bany, no sé, van fer un strip de miracle.
Bueno, és que... Bueno, porque estaba muy trabajado el partido por parte de Conte.
I el concepte que parlàvem abans dels problemes a la defensa, les baixes a la defensa, perquè ahir us piqué força la targeta per poder arribar net al clàssic, sí. Però és que el Barça ara, o sigui, recupera l'Englet, però és que un tití jo dubto que es recuperi per jugar contra l'Eibar. I l'opció és Todibó, o sigui, és que no hi ha una altra.
Està lesionat, també. Va lesionar.
Va marxar amb molèsties, però no sé fins a quin punt... Crec que...
Hoy ponía que eran calambres.
Calambres. Però, bueno, bueno, clar, és que és un jugador que no està acostumat a jugar 90 minuts, perquè no ha jugat un partit complet des de fa... Bueno, no, l'ha arribat a jugar des de que ha fitxat amb el Barça, jo crec que no. Igual en Copa va jugar algun partit l'any passat, però no li recordo 90 minuts.
I ponerlo 90 minuts contra Sevilla, quizá no és la millor idea.
Pero es que no había una otra.
No, sí, claro, sí, pero hay jugadores en clubes como Madrid o Barça o equipos grandes que tienes que meterse en la dinámica de juego. Porque si no, cuando lo necesitas de verdad, no tienen el nivel. Porque si el partido de ayer es más igualado, quizá ese cambio hubiese sido... Claro, ayer no pasaba nada porque con 3-0... Pero claro, con un partido 0-0 o perdiendo, ese cambio podía haber sido le podía haber fastidiado mucho al Barça.
Doncs el Barça aquest, que es quedarà amb aquests dos centrals per jugar al camp de l'Eibar, que no és un partit fàcil a Ipurua.
No, els, que va,
els partits
és complicat.
Els equips visitants ho passen malament, que li preguntin al mateix Sevilla, no? Que amb 0-2 va acabar perdent el partit. Però abans d'ahir o d'aquesta setmana, que el Barça doncs, té el problema al lateral esquerre amb les lesions de Jordi Alba i Junior Firpo, i Semedo ahir fa un partidàs com a lateral esquerre.
Ahir va estar dels millors, jo, per no dir potser el millor, va estar i ho va ratllar. Va saber pujar, va saber centrar, va saber defensar, i això que està a cama canviada, sí. Perquè clar, amb el de Sergi Roberto, pues... però sí que ahir potser va ser dels millors, en Semedo.
Ara parlarem també de la setmana del Madrid, David, però per acabar el tema Barça, l'arbitratge de Mateu Laoz...
Joder, aquest paio que s'ho faci mirar, aquest paio és molt dolent.
Respecte.
És que és superdolent, eh?
Bueno, ell o sigui, l'afany de protagonisme, o sigui, ha de sortir...
És que estava buscant-li la bulla amb el Suárez. Li treu la targeta per una xorrada, perquè segurament que entra més de portes, i després no se li marxava d'allí. Damunt, mentre feien el canvi, encara l'estava buscant-li, a veure si... I dic, ja està, aquest també se'n va al carrer. Li agrada sortir-li a la tele, aquest. Té un problema. I això que és a l'Internacional, por, mare meva.
Com deien Nivelazo. Ahir va fer números per ser l'àrbit del dia del Clàssic.
Sí. Almenys no començar el quest. Es quedem sense cap. No, home, no, que va, és molt dolent. Jo crec que no...
És que és un arbitratge que ho diuen molts jugadors, no? A part de Mourinho, que deia que era el seu àrbitro preferido, els jugadors els desquicia un arbitratge així, no? Perquè ell deixa jugar molt, és molt permissiu,
sí, sí.
Però és que això desquicia els jugadors en algun moment, no?
Sí, se comença a treure targetes i no saps per què n'ha treu tantes.
I se te puede ir partido fácil.
Sí. Sí.
El dia de l'Inter fue un poco parecido. Porque dejaba jugar mucho el árbitro y a veces pitaba también cosas que dices, bueno, deja seguir una jugada.
En els 10 primers minuts treu dues targetes o tres targetes en els 10 primers minuts, cosa que en Champions...
Sí, pero, y después dejó jugar muchas faltas muy claras, que dejaba jugar y de repente pitaba otras que dices... Y eso al jugador, que no sabes bien cuál es el baremo para medir... Pero bueno, Mateo Lago siempre sigue así, ¿no?
Sí, home, és un dolent.
Bueno, al menos el partido está resuelto, pero bueno. Sí,
però és això, que ell ja va haver de fer el seu show particular, sí. No? Vull dir, el pobre noi aquest Ronald Araujo que debuta amb el Barça amb una acció dubtosa, targeta vermella directa, després expulsa Dembélé, el tema de Suárez...
Sí, sí.
Bé, respecte al tema del Madrid, com comentàvem, David, una setmana que ha estat complicada també pel que va passar el dia del Bruges, el Madrid sí que d'alguna manera es complica la vida, tot i que després sempre s'acaba classificant, però que es complica la vida en Champions, sí, sí. Perquè l'empat contra el Bruges, tot i salvar un punt, perquè el mitjà part era 0-2, molts dubtes també amb la figura de Courtois, també amb les rotacions de Zidane, que doncs, costen d'interpretar, costen d'entendre, i el dia dissabte doncs, guanyant el Granada, també complicant-se una mica la vida al final, però en definitiva mantenint el liderat. ¿Qué te ha semblat la setmana del Madrid, David?
Es un poco, para ser el Madrid es un poco raro, porque parece que priorizan la Liga. Visto lo, no,
pero
la, visto...
Zidane lo dijo muy claro. Sí, lo ha dicho siempre claramente, que para ella el objetivo es guanyar la Liga.
Si hubiese sacado algo positivo de París aún, pero bueno, habiendo perdido en París, a Brujas, y más a Brujas, que a ver, con todos respetos, pero en el Bernabéu tienes que ganar a Brujas. Incluso tenías que ganar fácil. Pero bueno, jugó a lo que tendría que jugar el Madrid, que es defensa adelantada, dominando el partido, pero es que el Madrid no puede jugar. No puede jugar a ese estilo ahora mismo. No... Después hay jugadores, Marcelo, Modric falló en el segundo gol, una cosa que un jugador juvenil no lo haría, conduciendo y perdiendo el balón fácil. Y después es que hay muchos jugadores en el Madrid que no tienen el... No sé si físico, la edad también, pues Modric y Marcelo yo creo que no pueden jugar mucho en el Madrid. Partidos seguidos, o sea, un partido suelto puedes jugar bien, pero... Y eran jugadores muy importantes hasta hace poco. Marcelo y Modric, antes eran Marcelo, Modric y Ronaldo los que tiraban de este equipo. Y uno no está y los otros dos están, pero no tienen nivel para hacer lo que hacían.
I ahir, per exemple, veus el partit que fa Reguilón, no?, amb el Sevilla, bueno, i dius sí. com el Madrid deixa marxar...
Bueno, cuando ves a Odegaard jugar, cuando ves a Xhaf en el Dortmund y sí. tú tienes a Odriozola, bueno, o tienes que poner a Nacho en la izquierda, que pobre chaval, que no es ni lateral, y encima lo pones a pierna cambiada, y bueno, el chaval intenta, pero es que atacando es justito, pero bueno. Es que encima tienes a Mendy, que Mendy está siempre lesionado, cuando parecía que empezaba a jugar bien... Y... Madrid, no sé si mala preparación física, pero hay mucha lesión muscular. Kroos parece que también está lesionado. Kroos
es posible que no arribi al clásico.
Que era
¿no?
el mejor de medio campo para crear juego. Pues bueno, es mejor y el único que había, porque si pones a Valverde y Casemiro, el que tiene que crear juego es Kroos. Que Valverde es un buen descubrimiento, parece, para a nivel físico y táctico. Con el balón es un poco, le cuesta un poco, pero puede rendir. Con Casemiro y Valverde parece que el equipo se defiende mejor. Compite mejor.
Però la sensació és això, no? Que arribarà el dia d'un partit important i al mig del camp serà no. Casemiro, Kroos, Modric. Això és bueno, intocable, no?
Bueno, quizá apuesta por... En el Calderón juega con Valverde también. Y el equipo es más compacto. Pero es más que claro. Para llevar el peso del juego, llegar a portería y eso le cuesta. Con Valverde... Bueno, que contra Granada, Valverde creo que da dos asistencias. O roba los dos balones que son gol. El de Hazard lo roba él y el tercero de Modric creo que también lo roba él. Pero claro, es un jugador, es un poco perfil Arturo Vidal... que te puede hacer mucha faena, pero para en partidos importantes en el Camp Nou, Valverde no te va a llevar el peso del partido. Uh-huh. Te puede destruir, puede, pero no te va a llevar el peso del partido costando una jugada aislada sí, pero para los 90 minutos no creo que sea capaz. Después parecía que Areola empezaba a coger buen nivel y hace el penalti que no, tampoco sé por qué no lo expulsan, porque si hace ese penalti yo entiendo que es roja. Porque bueno, no sé si el nuevo reglamento ha cambiado, porque no sé si podía ser penalti expulsión, creo, este año, ¿no? Que no, ahora dudo, creo que algo cambiaron de eso, que no podía haber penalti expulsión, porque si no, arrojas de manual. Ya, parecía que con Courtois, no sé por qué dicen que ahora tenía gastroenteritis, bueno, no sé. Sí, es un poco el tipo...
És curiós, no? La poca seguretat un porter que quan jugava amb l'Atlètic de Madrid...
I en Chelsea o en la selecció.
Veies que era un porteràs, no? Sí, i sí. Que era un dels millors porters, sens dubte, del món... sembla que està acusant la pressió del Bernabéu, no? És curiós.
Sí, segurament sí. No empezó... A ver, muchas partes de... Realmente, cantadas de Courtois no ha habido. Goles que quizá podía haber hecho algo más, sí, pero muchos goles son porque le llegan muy fácil. El día del Brujas, bueno, uno contra uno y el otro que medio se tropieza, le engaña uno. A ver, también no le pone facilidades la defensa. Es como si tú ves a Oblak le chutan poco, las para.
Pero la resuelve, ¿no?
Sí, pero si Oblak estuviese en un Barça, en un Madrid que le chutan como el día del Sevilla, el día del Inter, me gustaría ver si Oblak pararía tanto. Que seguramente sí, pero bueno, habría que verlo. Pues claro. Courtois también cuando rendía en el Atlético de Madrid, a ese Atlético de Madrid le llegaba muy poco. Las paraba, pero llegaba muy poco. Que es campeón de liga en el Camp Nou. Sí. A ese Atlético le llegaba muy, muy poco.
Con gran arbitraje de Mateu Laoz.
Sí, bueno, sí que anula un gol a Messi. Bueno, él o el
Inter. Que incluso reconoció hace pocos días, ¿no? Que es posible que le haya quitado un título de liga.
Pero bueno, eso fue en línea, ¿no? Por eso.
No había VAR.
Bueno, sí, pero el VAR también es un poco... Que quería comentarlo, es un poco... Es que lo del VAR... O sea, la tecnología es buena, pero bueno, se está viendo en muchos partidos que pasan cosas muy extrañas.
Sí.
Después, el otro día en el Bernabéu hay un penalti a Bale que para mí es clarísimo. Quizá no lo es, pero el árbitro yo creo que tenía que... Las cosas así tenía que mirarlas. Al menos ir a pantalla... Tiene una pantallita de la banda que nunca la miran. En el Mundial de Rusia no hubo un problema. Los árbitros iban, lo miraban Y después decir, si el árbitro ve viendo la revisión que no es penalti, bien. Y después creo que en el VAR tenían que intentar hacer un poco como fútbol americano. Cuando el árbitro señala algo, que explique lo que señala. Porque a veces no sabes qué señala. No, porque a veces no sabes qué está pitando. El... Fue sí, muy claro, el día de Balaidos con el fuera de juego del Celta al Madrid. Claro, la gente se enfada porque no entienden que ha pitado fuera de juego. Dices que fuera de juego, que fuera de juego. Casi el árbitro explicase fuera de juego del número tal. Bueno, quizá... Bueno, la gente por eso estaría igual, seguramente. Pero bueno, sí, pero te queda más tranquilo.
Desconcerta sí. Bastant els jugadors, no? El tema del VAR.
I després, en traçar la línia, tarda mucho. En traçar la línia fora de juego, el dia de Brujas, que en directo parecía fuera de juego claro, en la repetición, digo, hostia, lo van a anular porque es fuera de juego claro, y después ponen la línia
y lo dan.
Pero sí. Tenía que ser un... No sé, hoy en día con la tecnología que hay, no creo que se tarde tanto en traçar una línia. Que las líneas ya tenían que estar trazadas y es moverlas.
Sí.
No sé, es un poco, no sé. Es un poco...
Sí, sí.
Y después te queda siempre la duda de porque a veces el VAR entra, a veces no, es que si es no sé qué acción, el VAR no entra.
Sí.
Eso es una tontería. O sea, el VAR tiene que entrar en todo.
Sí, bueno, no, en si, toda si cosa, se aplica, se habría de entrar
en un saque de banda, claro. En un corner quizá no, pero en rojas, en incluso en amarillas tenía que entrar. Porque una amarilla era un medio centro, un defensor le puede condicionar todo el partido. Y una amarilla mal sacada o no sacada, es que para eso está el VAR. Y realmente ver una repetición son 10 segundos. Si te la pasan, claro, porque después el partido del Valencia y del Leganés, Getafe y no sé qué, pasan otras repeticiones y pasan cosas extrañas.
Lo que pasa dentro de aquella sala, ¿no? No, es como una...
Además, que hay pastetas y que hay cava y...
Y porque claro, bueno, que querían repetir el partido, que pedían repetirlo porque empezaba a entrar gente en la sala. Entonces, claro, no sé.
Claro, es que claro, ya... No sé.
Hay mucha fiesta allí.
Que realmente la sala esa tenía que estar en el campo, ¿no? Sí, y a ver, además, y el cuarto árbitro tenía que estar ahí.
Como el de básquet.
Sí, sí, el cuarto árbitro abajo. ¿Qué pasa? Está el cuarto árbitro. Bueno, que no aporta mucho cuarto árbitro actualmente. Podría estar a pie de campo con la pantallita que tiene abajo que el árbitro principal puede ver y el árbitro consultar cara a cara con el árbitro.
Bueno, porque... pero esto necesitan años porque aquí se tiene que manejar.
Porque el otro día también dice que lo del Valencia falló porque la comunicación fallaba.
Doncs el tema del VAR, que també genera, sobretot, confusió, genera desconcert entre els jugadors. I, com dèiem, la competició ara s'atura, venen partits de selecció i bé, la situació està així. El Madrid líder, amb aquests 18 punts, Barça amb 16, l'Atlético, que ahir tampoc treu res de Valladolid, 0-0. Sembla que després d'un inici força prometedor, l'Atlético, doncs...
Torna al seu lloc. Sí. De cada temporada.
No encaixa gols, però tampoc en marca, no?
És... Realment, si ves lo que le fichan al Cholo, son jugadores que en otros equipos posiblemente rendirían, pero es que no son de su perfil. Son jugadores, Joao Félix puede ser muy bueno, o Vitolo, o Lemar, o antes Rordi, o Lodi, son jugadores de mucho nivel, pero es que el Cholo necesita otro tipo de jugadores. Cuando ganó la Liga y llegó a final de Champions, llega con Raúl García, sí. Llegaba con otro perfil de jugadores, con Gaby, con Mario Suárez. Muy, muy inferiores técnicamente, pero bueno,
pero
defensivamente.
Para jugar que él vol jugar,
claro,
es que
el Cholo quiere jugar una cosa y esos jugadores no son capaces. Griezmann es el que más se acercaba, porque no por sus condiciones, pero bueno, el chaval se esforzaba bastante en defender, pero los quemaba, porque Arda Turán lo quemaba. A Griezmann,
pero qué tan semblaba que el fet de que haguessin marxat jugadors que sí, que aparentment, doncs, el mateix Griezmann, no? que acabes cremat, no? de tant de sacrifici. El fet de renovar la plantilla semblava que li donava aire nou, aire fresc, i va començar molt bé la pretemporada, no oblidem el partit que n'hi fot 7 al Madrid, no? I com comença la Lliga, veus aquella solidesa dels equips del Cholo, però sembla que a poc ja, doncs, comencen a entrar també els dubtes a l'Atlètic de Madrid. No? Bé, veurem què passa aquests dies. No sé, algun tema extrafutbolístic que pugui sorgir. Pep, tu que sempre tens bona informació. No sé si... El fet d'haver guanyat aquests dos partits, la cosa venia bastant mogudeta, no?, a Can Barça. Ahir va haver l'assemblea de compromissaris, que va ser una bassa d'oli, aparentment, no?
Sí, bueno, això de les assemblees, cada d'allò les portes...
Ah, per cert, sí, tenim Bueno, Víctor Valdés, que ja no... Vayan
a ver el juvenil.
Ha durat poc, ha durat poc.
Sí, bueno, ja, bueno, estava, és que no sé per què el van anar a buscar d'allà on era Mojaro Honda o no sé on era. Allí estava fent una bona temporada, l'han portat aquí, ja saben el caràcter. A més, li estan dient que no juga allí, que no li posen una cadira, que no sé què, ja saben com és, pues xec, pues Però és el que hi ha hagut. I però, ara, però... Ja, però de fet, el Barça juvenil treus el porter i el número 6 i em sembla que... Sembla que surto jo i jo juvenil. Més amb les panxes i els guanyem. Mare meva, però quina penya. Sí, sí. Allò.
Però sembla ser que el desencadenant va ser una discussió amb Kluivert, no?
Sí, sí, que li anava a fotre clatellot, es veu que va estar a punt de tocar-li a la cara. El Víctor és un crac, és que clar, el Víctor, poca broma.
Bé, ho haurem de deixar aquí, no tenim temps per més, a banda de l'actualitat del futbol. Una menció especial per Marc Márquez, no? que ha guanyat el 8è mundial de la seva carrera, el 6è MotoGP, i que doncs, amb 25 anys em sembla que té.
25 o 26 anys, sí.
Doncs sembla ser que batrà tots els rècords possibles, no? Un d'aquells esportistes que estan doncs, per sobre de la resta i que ho demostren cada temporada. Ho deixarem aquí, gràcies al David Altamirano, gràcies al Pep Batllori. Tornem al proper dilluns amb la tertúlia esportiva aquí a Un Dia Més. Gràcies, que vagi molt bé.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat... Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa. Llegenda.
La temporada 62-63 del Club Esportiu Europa va ser la del retorn a la segona divisió. La campanya anterior al conjunt escapulat es va quedar a les portes d'aquest ascens tan esperat en una eliminatòria irregular contra el Langreo. Després d'aquesta desfeta i amb l'arribada d'un nou president a l'equip gracienc, l'objectiu no era un altre que pujar a segona sí o sí. Domini absolut a la Lliga, guanyant els dos partits contra el Lleida, aleshores rival directe. A la fase d'ascens, cap opció als rivals. Primer contra el Maó i després amb el Caudal de Mieres, a qui es va derrotar per un global de 7-3. Aquest triomf sense discussions i amb un nou Cerdanya ple de gom a gom va donar un ascens esperat i somiat a una Europa que la temporada posterior va estar a punt d'aconseguir l'ascens a la primera divisió. Ens explica en aquella època gloriosa Xavi Vidal, historiador de l'Europa, i Josep Boada, el capità d'aquell equip llegendari. Aquest és un reportatge dels equips de llegenda de Jordi Cervantes amb l'assistència tècnica de Xavi Navarro.
Hem d'anar uns quants anys enrere, o sigui, després de la Guerra Civil, l'Europa no té camp, i no té camp perquè el seu camp ha sigut utilitzat durant la guerra i, a més, els franquistes l'utilitzen com a per posar els cotxes de la CNT, de la FAI, que requisen i coses d'aquestes. No es troben camp, aleshores troben el camp a l'any 40, s'inaugura el Cerdanya, que era un camp de pins i tot això, i, clar, es comença a la postguerra, sense gairebé camp, i l'objectiu és tornar una altra vegada on s'havia estat, més o menys, o sigui, anar a pujar categories, no quedar-se on s'estava. Poquet a poquet, l'any 50-51, puja a tercera divisió, però, clar, es vol més, es vol pujar a segona, i ja durant diversos anys s'intenta, es fan grans equips o grans plantilles per intentar ascendir a segona, i no s'aconsegueix. L'any abans passa allò del camp del Langreo i s'aconsegueix el que es volia, que era pujar a segona divisió. O sigui, l'ascens de la temporada de la 62-63 va ser, bueno, tornem a estar on estàvem fa 40 anys gairebé, eh? Vull dir, sí, va ser com una sensació d'alliberament.
Com la sensació d'una gran alegria, eh? Perquè hi havia aquell any molt bon companyerisme entre tots els jugadors, entre l'entrenador, entre els de la Junta i entre, sobretot, l'afició. Una verdadera comunió entre tots els estaments esportius de l'Europa. Aquell any vam quedar campions. La primera es va tocar a l'Angreo i aquí vam guanyar 2-1 i vam perdre 1-0. I vam fer el desempat a Burgos. I vam perdre 1-0. Però no vam pujar.
Però en aquells moments a Astúries hi havia un malestar... bastant amb els miners i tot això i protestaven, i el Langreu havia de pujar sí o sí. Vale? I això també s'entén, doncs, dona peu a que l'any següent diguin, bueno, pues, a veure, l'any passat ens van fotre una barrabassada, doncs aquest any sí o sí, com sigui. A l'any 62-63, també amb la col·laboració molt important de que el mes d'agost de l'any 62 entra a la presidència el senyor Zalacaín, que és un home de fora de l'Europa, però que té molts calés i inverteix en l'Europa i es fitxa grans jugadors, acaba de retocar la plantilla. El fitxatge important va ser cap al mes de març es va fitxar el Marc Caida, de l'Atlètic Club de Bilbao, que havia sigut internacional i tot, i era un davanter centre, i això va donar el plus a la davantera de fer gols i, bueno, en la promoció contra el Caudal ell marca 2 o 3 gols. I
l'objectiu sempre hi era. L'Europa en aquell temps hi havia ganes de competir per pujar a segona. Dels discursos motivadors, no. Ara bé, entre nosaltres hi havia l'ambient de que amb aquell equip que teníem que havíem de pujar.
Pujar o pujar? Ja es portava diversos anys intentant pujar i s'intentava cada any fer un gran equip per intentar pujar a segona, o sigui, no per mantenir, no, pujar a segona divisió, i al final es va aconseguir. I també hem de pensar que, a diferència d'ara, els camps estaven plens, Sardenya s'omplia a vessar, i sortien els diaris, hi havia unes cròniques immenses dels partits.
L'any que vam pujar va ser el millor equip que ha tingut l'Europa, em sembla, en tota la seva història. L'ambient entre els companys era formidable. Era un ambient, doncs, de verdaders amics, verdaders companys, tant fora del camp com dintre del camp. Va ser un plaer jugar aquella temporada. Totes les temporades van ser un plaer jugar a futbol, perquè a mi m'agradava molt jugar a futbol, no? I els altres suports que també. Però aquella temporada es va conjuntar tot. Bons jugadors, quedar campions, pujar a segona divisió i un ambient entre els jugadors formidable. Llavors es feia el porter, 3 defenses, 2 mitjos i 5 delanters. Llavors dels delanters, doncs n'hi havia 2 que eren d'enllaç amb la mitja, no? Amb la delantera, i 3 puntes. Hi havia 3 o 4 grans jugadors. Hi havia l'Aguirre, que havia jugat amb l'Espanyol, hi havia el Duró, hi havia el Salut i jo. Érem la columna vertebral de l'equip. I el central, que es deia González.
Sembla que va anar tot rodat. Ja d'inici, el primer partit contra el Vilanova ja es guanya 7-0. I el primer partit es perd, em sembla, al camp del Condal, però a la jornada 5 o 6 o cosa així, però es porta una bona ratxa, i quan es perd a vegades, per exemple, em sembla que hi ha un partit al camp del Nàstic o no sé on, però perquè es veu que el camp estava, bueno, ple d'aigua, que normalment quan es perdia era per poder també, a vegades, home, algun dia també perquè les veien quadrades, però a vegades era també per circumstàncies alienes. El partit més difícil, que és el camp del Lleida, el guanyen 0-1 de penal al minut de la primera part, i vam fer una temporada espectacular, sobretot l'avinguda del Marc Caida. O sigui, el Marc Caida va ser un factor que va desequilibrar encara més la balança cap a que l'Europa fos campió.
Hi havia Lleida i nosaltres, que a vegades anava líder de Lleida i anàvem líders de nosaltres, o sigui, anàvem molt igualats. El Lleida primer va vindre a camp nostre, que vam guanyar 1-0. I llavors, quan vam anar al camp de Lleida, faltaven 5 o 6 partits. I aquell partit va ser el decisiu. Hi havia un ambientàs i vam guanyar nosaltres 0-1. I llavors el Lleida es va enfonsar, o sigui, vam decidir la Lliga a camp de Lleida. I ja vam quedar campions amb 4 o 5 punts d'avantatge. Nosaltres a la segona volta em sembla que no vam perdre cap partit. A la Lliguilla de Sens, a segona, que més es va tocar el Mahó. Aquí vam guanyar 4-0 i allà vam empatar 2-2. I llavors vam anar a Caudal de Mieres, vam empatar 1-1 i aquí vam guanyar 6-2. Nosaltres sabíem que si allà empatàvem, en fi, es produïa un resultat normal d'un empat o una victòria, que a Camp Nou érem invencibles, no vam perdre ni un partit, ni vam empatar ni un partit. O sigui, a Camp Nou fotíem 4 o 5 gols quasi cada gol a cada partit.
I hi havia molt d'ambient, i després a les eliminatòries també, a les eliminatòries contra el Maó, que va ser molt fàcil, el Maó se'l va guanyar molt fàcilment, i després també es va guanyar fàcilment el Caudal de Mieres, que era un altre equip asturià, però com que les coses estaven tranquil·les, ja era igual, ja era igual si pujava o no, qui pugés, és igual, ja aleshores era igual, ja no calia intervindre, ja és igual qui pugés. Clar, es portava molts anys perseguint tu, des del final del això, després de la Guerra Civil, que no es té camp, que es viu la postguerra, amb tot el que comporta la postguerra, més pels jugadors que no poden jugar perquè no els deixen, que no es té camp, que es troba camp, però bueno, un camp precari, vull dir, el Nou Sardenya, ara sí, ara, vull dir, allò era un terreny ple de pins i sense res, vull dir, allò van haver de serrar els pins ells mateixos, ningú, ni l'Ajuntament ni ningú. El primer objectiu era pujar a tercera divisió, que s'aconsegueix la 50-51. Bueno, ara ens estabilitzem a tercera, però nosaltres volem seguir més amunt, volem seguir a segona. I sempre amb aquest objectiu, amb aquesta dèria, com li vulguis dir, de dir, no, nosaltres hem de tornar com a mínim a segona divisió, i si pot ser primera, doncs mira, de primera.
Allò estava tot ple de gent, tu. Semblava la diada de l'11 de setembre. Nosaltres estàvem convençuts que, doncs, que no hi havia cap opció, quasi, podríem dir. Sempre hi ha una opció, no? Amb una porta que ja puguis ensopegar, no? Però nosaltres estàvem convençuts que guanyaríem, clar.
En joc.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dilluns, dia 7 d'octubre. Ens quedem aquí a Constantí perquè aquesta tarda, a 6:45, tenim Club de Lectura a la Biblioteca Municipal de Constantí. Club de Lectura amb l'obra Un fill d'Alejandro Palomas, una novel·la plena de tendresa i intriga amb el Guillem com a protagonista. El Guillem, que és un nen introvertit, amb un somriure permanent i un hàbit lector de tot allò que li cau a les mans. Té només una amiga, fins aquí tot en ordre, però enrere aquesta aparença de tranquil·litat s'amaga un món fragilíssim, agafat amb pinces i amb un misteri per resoldre. El trencaclosques el configuren un pare en crisi, una mare absent, una professora intrigada i una psicòloga que mira de recompondre el que amaga el nen. Una novel·la coral que traspua sentiments buits, paraules no dites i un misteri comprenedor. Club de Lectura, doncs, avui amb Un fill d'Alejandro Palomas, a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Constantí. Si anem a Tarragona, destaquem que a l'Ateneu a les 6 de la tarda podem visitar l'exposició de pintures La boca de la veritat, de Maria Dolors Franquet Calvet. L'horari de visita és de 6 a 9 de la tarda i la podem veure fins al 3 de novembre. D'altra banda, avui a la Biblioteca Pública Tarragonina, 6:45, tenim l'òpera S'escolta a la biblioteca que se suma al projecte Liceu VIP, en el que col·laboren el Servei de Biblioteques, la Direcció General de Cooperació Cultural i el Gran Teatre del Liceu. L'obra escollida per aquest mes d'octubre és Turandot, de Giacomo Puccini, una òpera que es va estrenar pòstumament al Teatro a la Scala de Milà el 25 d'abril de 1926. A Reus destaquem que a les 8 del vespre al Centre de Lectura hi ha conferència amb el títol L'època daurada d'un gènere fosc, a càrrec de Josep Maria Martí Martí, periodista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, gran aficionat a la novel·la negra. L'acte s'inclou en el cicle Cinema negre, els gàngsters de Hollywood. Destaquem també que a Vilaseca, a la Biblioteca Pública, avui a 6:15, tenim taller Bibliolab d'eines de presentació i edició. Un taller doncs, que podem participar a 6:15 a la Biblioteca de Vilaseca. I si anem a Cambrils, destaquem que podem veure l'exposició Sola a l'espai al pati del Centre Cultural a partir de 3:00 PM, una mostra de Rosa Mata amb reflexions al voltant de la solitud. La podem visitar en horari de dilluns a divendres de 3:00 PM fins a 10:00 PM i fins l'11 d'octubre. I acabem avui al Vendrell, a 6:00 PM, a la sala Portal del Pardo. Tenim la mostra de la Bienal Internacional de Ceràmica, una exposició que es pot visitar fins al 3 de novembre. La Bienal de Ceràmica, que celebra el seu 10è aniversari i és un projecte que dura 2 anys. El primer any es fa el concurs i l'exposició amb els seleccionats, la qual podrem visitar aquests dies, mentre que el segon any, durant el setembre del 2020, es donarà projecció als guanyadors amb una altra exposició i un catàleg. Una mostra que podem visitar de dilluns a divendres de 6:00 to 9:00 PM i dissabtes d'11:00 a 1:00 PM i també a la tarda de 6:00 to 9:00 PM.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a 1:00 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de 12:00. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció. Que passeu una molt bona tarda.